I com sempre, com hi entrem a dins, hi trobem en Jordi Horno, amb tots els preparatius perquè la sessió d'avui surti la mar de bé. Jordi Horno, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, doncs entrats en aquest cinema, el que fem és parlar de cine. I avui m'agradaria parlar d'un tema, arrel de que avui una de les estrenes importants és d'un còmic passat a humà. Vaig bé, no?
Bueno, passat a humà és...
A carn i os.
No, és una barreja. Ah, bueno, aviam. És que n'hi ha... De quin còmic me parles?
Del
Pokémon?
Del Pokémon?
Ah, Pokémon.
Pokémon.
No, és que clar, també hi ha el... No, la setmana que ve n'hi ha una que també és l'estrena d'un còmic basat a
carn i os, no?
Però aquest no sempre es va estrenar amb personatges reals. Bueno, el Pokémon és una barreja d'acció real i Pokémons. O sigui, els Pokémons continuen siguent personatges animats. El que passa és que barregen aquests personatges animats protagonistes d'aquestes històries que es van fer famoses amb els videojocs de Nintendo, em sembla que era,
sí.
I que anys després, no fa pas molt, es va fer famós el Pokémon Go, que la gent anava pel carrer amb el mòbil, doncs veien els Pokémons com...
Sí,
doncs,
bueno,
si fem un mix d'això, la pel·lícula ens surt, això, la pel·lícula que aquesta setmana s'estrena, que és amb un futur... en una ciutat conviuen els Pokémons i els humans, que sense necessitat d'anar amb el mòbil, doncs es veuen una mena de com aquella pel·lícula de fa forces anys, Quien engañó a Roger Rabbit,
sí.
Que va ser...
Aquesta va ser la primera, em penso. Després va venir l'altra de Michael Jordan.
Exacte, després va venir la de
Jam. Convivien humans
amb... La de Jam, que sí. Era la dels personatges...
Slam Jam, una cosa així, sí, sí, pot ser?
Sí, i que en allà, doncs, també convivien els dibuixos animats famosos de la Warner Bros,
sí,
d'en Bugs Bunny, sí. I que convivien amb jugadors de bàsquet i tal. Però la que va trencar una mica els motlles va ser Quien engañó a Roger Rabbit, on doncs, hi havia aquesta convivència d'animació amb personatges reals. Evidentment, després ja se n'han anat a fer moltes d'altres, inclús hi ha hagut comentaris d'actors que deien que els feia gràcia estar interpretant i estar actuant amb un drap al costat, perquè el drap aquell llavors era substituït pel ninot animat. Però bé, sí, evidentment, tens raó, en aquesta versió animada o humana o humano-animada dels Pokémon amb el detectiu Pikachu com a protagonista i doncs el seu jove acompanyant a qui ajudarà a trobar el seu pare que ha desaparegut d'una manera misteriosa. Aquesta, doncs sí, és una de les estrenes, podríem dir, importants,
sí,
de la setmana.
Sí, sí, sí. Bueno, hem vist que això, que el còmic ha passat... Primer ha passat al cinema en format còmic i després s'ha passat en format carn i ossos. Tinc aquí una pel·lícula que, per exemple, seria Mortadelo i Filemón. No? Mortadelo i Filemón l'hem vist en format còmic i
sí,
després en format humà.
Però el pas de pel·lícules que primer van ser contes, còmics, novel·les gràfiques, passades a dibuixos animats a la pantalla i després passades a personatges reals, això ja és una cosa que ara Disney ho està aprofitant al màxim. Està fent totes o gairebé totes les seves pel·lícules que van ser grans èxits amb animació, ara els estan passant a versions amb personatges reals.
Si vol dir que veurem en Bambi amb carn i ossos?
De moment... De moment arribarà el Rei León.
El Rei León, sí.
El Rei León s'està venent, i dic això, que s'està venent com una pel·lícula que és la versió d'animació amb acció real. No és ben bé veritat. El que passa és que la versió d'animació que ara s'estrena està feta amb aquest sistema d'animació que gairebé... dona la impressió de que els actors, els animals que hi surten són reals. Per tant, qui te diu que podria fer-se Bambi perfectament? Uh-huh. Perquè es va fer el llibre de la selva i la majoria dels animals que allà hi surten també són animats. Uh-huh. I el Rei León gairebé tota és amb animació. El que passa és que l'animació de Disney clàssica ara l'han substituït per aquesta animació que se'n diu Real D, que és amb un format de digital gairebé real i gairebé com si fossin personatges reals.
El pas al revés el faran, per exemple, cas de Mary Poppins. T'imagines Mary Poppins en còmic pel cine? Perquè Mary Poppins l'hem vist sempre en carn i os.
Sí, perquè Mary Poppins ja la primera versió que va fer Disney ja no la va fer animada, sinó que ja la va fer en personatges reals.
Sí.
Jo, em sembla que ara la tendència és aquesta.
Però no és la tendència de dibuixar, com que això van fer-ho, diguem així, en carn i os, en personatge real, doncs fem-ho ara en dibuixos animats, aviam què tal seria. També estaria bé, no?
Mira, hi ha una pel·lícula japonesa que se n'han fet dos parts, que va de zombis. És un tren. La primera és amb acció real i parla d'un tren, tren a sopant o alguna cosa així. I llavors la segona part és la preqüela d'aquella pel·lícula i és amb animació. Uh-huh. O sigui, no és que sigui una nova versió d'aquella pel·lícula amb animació, sinó que la preqüela d'aquella pel·lícula doncs la van fer amb animació. En fi, això depèn de com l'estudi del mercat funcioni. Ara la tendència és aquesta: portar a la pantalla pel·lícules animades, i la prova està que Disney aquest any, no sé si en porta 3 o en porta 4, que al llarg de l'any s'estrenaran amb acció real. La saga de les galàxies també ha tingut els seus episodis, o els seus interepisodis, per dir-ho d'alguna manera, amb animació. Per tant, hem tingut pel·lícules o capítols de la saga de les galàxies que estan intercalades entre els episodis clàssics que hem vist en el cinema, i alguns d'ells s'han fet amb animació. Per tant, la barreja d'animació i acció real d'una saga concreta ja s'ha fet, però tu el que em preguntes és si la mateixa història que ara ja s'ha fet amb acció real es retrocedeixi o es passi a animació. Pues mira, dependrà molt.
En el cas que s'acorria Mary Poppins, perquè la vam viure ja...
Sí, perquè
la vam veure amb animació.
No, Mary Poppins ja es va estrenar directament amb personatges reals.
Uh-huh. I una de les sèries que jo recordo, tu me corregiràs, però és que jo me recordo, jo havia vist pel·lícules amb dibuixos animats, a la vegada que també es feien amb personatges reals, com era la de Tintín. Jo recordo veure Tintín en pel·lícula i Tintín ja amb personatges reals.
Exacte, Tintín.
Però a la mateixa època, no? De dir, primer les còmiques i després ja les reals, no? Sinó,
bueno,
compaginar-ho.
Sí, i és que, per exemple, Tintín, quan es havien fet alguns capítols de televisió o en pantalla amb animació, i Steven Spielberg després va fer la pel·lícula amb pseudoacció real, perquè era aquell sistema que es fa la pel·lícula sencera amb personatges reals i després es digitalitzen. Uh-huh. És una manera molt curiosa de fer pel·lícula. Però en aquest aspecte també podríem posar-hi el que m'has comentat abans de Mortadelo i Filemón.
Sí.
Mortadelo i Filemón ha anat alternant les pel·lícules animades d'aquests dos personatges amb les pel·lícules amb acció real d'aquests dos personatges. Per tant, jo m'imagino que qui té els drets, i la distribuïdora i la productora, i en el moment en què es decideixen a tirar endavant la pel·lícula amb acció real o amb animació, Doncs a vegades també depèn de la dificultat de la producció, de si el que ells et volen explicar és més fàcil entendre-ho amb imatges fetes amb animació que amb acció real. No, els camins del senyor són inescrutables.
Exacte. Molt bé. Doncs avui els còmics, arrel d'aquesta pel·lícula que s'estrena, que de fet ja l'hem comentat, no sé si hem de dir alguna cosa més, o si no, si et sembla bé, Jordi, ja passem a les altres estrenes que tenim per aquesta
només
setmana.
Només un petit comentari. Fa un parell de setmanes es va estrenar una pel·lícula sobre en Luis Buñuel, sobre quan va treballar a les Urdes per fer aquell documental.
Sí, recordo.
Per què aquesta història no s'ha fet amb personatges reals? Pues perquè ja hi havia un còmic, una novel·la gràfica, que es va escriure a partir d'aquesta història. Llavors, com que han agafat com a base aquesta novel·la gràfica, doncs l'han convertit, han traslladat els dibuixos de la novel·la gràfica al cinema. No va passar així amb 300, que també és una novel·la gràfica, i la varen passar al cinema amb personatges reals. Veus com...
Sí, cadascú...
Però bé... És una decisió que depèn molt del moment i de qui l'ha de prendre, que en principi sol ser el qui posa els calés.
Tant. Qui paga mare, ja se sap.
Exacte. Bueno, doncs no sé si t'he deixat satisfet amb el teu dubte del dia.
No.
Ja
sí,
podríem dir el dubte del dia.
El dubte del dia, exacte.
No. Bueno, doncs anem per feina.
Vinga.
Què tenim aquesta setmana?
Perfecte.
Bueno, doncs ja hem comentat el Pokémon, sí. El Pokémon Detectiu Pikachu, una comèdia d'aventura i acció, doncs protagonitzada per aquest Pokémon, en un món en què conviuen doncs els Pokémons i els humans, una barreja del que va sortir molt famós Pokémon Go, que la gent anava amb el mòbil i veia els Pikachus, els Pokémons pel carrer. I els havien d'anar capturant.
Sí. Ara això sembla que ja ha passat. Ja ha passat aquesta falera, però hi va haver una època que era tremendo.
No estic massa ficat.
No, ara penso que ja no necessita parlar més, però hi va haver una època que...
Bueno, això és com tot. Ara deu conviure ja amb tots aquests videojocs que hi ha pels mòbils i que, com que no saps quan veus la gent mirant a terra, cap al carrer, que, bueno, mirant a terra, sí que miren a terra perquè tenen el mòbil a davant, no saps si en aquell moment estan o llegint algun missatge o és que estan buscant algun Pokémon.
Algun dia te preguntaràs, quan tinguis un mòbil, això també serveix per trucar?
Sí.
I acabar de tot.
Sí, quan te'l vas... La primera vegada, sobretot, que te'l canvies, fem un parèntesi, la primera vegada que te'l canvies i vas encara amb el del Juràssic,
sí,
i te diu, ostres, aquí, invita-li, anem aquest, que fa això, la teva pregunta, bueno, i com es fa per trucar?
Exacte.
Perquè, clar, si hi ha tantes coses que fa, però per trucar... No, trucar és molt senzill, aquí hi ha el telèfon obert de despenjar i vermell per penjar.
Ja està, això és la principal.
Molt bé, doncs vinga anem.
Continuem.
Aquesta setmana tenim una mica de tot. I tenim un altre western.
Carai!
Mira, sí,
està bé.
Te'n recordes
bé
que fa un parell de setmanes vaig dir que feia molt temps que anava
aquesta setmana? Sí, que en els westerns no hi havia maneres. Doncs
mira,
western,
n'hi ha un altre, i aquest també té un repartiment força potent, John C. Reilly, que és l'actor que interpretava a l'Oliver Hardy a El Gordo i el Flaco, en Joaquin Phoenix, i en Jake Gyllenhaal. Aquí, doncs, la pel·lícula va de dos germans, que la pel·lícula es titula Los Hermanos Sisters.
Carai.
Sí, mira, inclús en la pel·lícula hi ha un moment en què fan conya amb aquest cognom, perquè clar, són dos germans, però que es diuen hermanes.
Hermanes,
exacte. Bé, és una producció europea, aquesta vegada no és nord-americana, sinó que és europea, i ens trasllada la febre de l'or, doncs, de l'oest americà, i que, doncs, hi ha dos pistolers que interpreten en John C. Reilly i en Joaquin Phoenix, que reben un encàrrec perquè, doncs, amb aquesta febre de l'or hi ha un químic que ha descobert un sistema que fa que es pugui trobar or de manera infal·lible. I, clar, hi ha tota una sèrie de personatges que tenen una sèrie d'interessos, uns que això funcioni i d'altres que no. I aquests dos pistolers es trobaran al mig d'aquesta aventura. Per tant, un altre western que arriba a les pantalles aquesta setmana. Llavors també arriba una pel·lícula de gènere històric. Te'n recordes que vam parlar dies enrere de Vitoria, aquella pel·lícula on tu vas dir que arrel d'aquells fets...
Sí, el Lluís Llach va escriure...
Doncs ara n'arriba una que ens trasllada al 1819, on a la ciutat de Manchester hi va haver-hi un moviment obrer, però de caràcter relativament pacífic, i la càrrega de l'exèrcit, bueno, de les forces britàniques sobre aquests manifestants, doncs també va provocar una massacre. La pel·lícula es titula La tragèdia de Peterloo, i el Mike Leake, un prestigiós director britànic, doncs és l'encarregat de dirigir-la. I ara ja anem per altres títols. Una pel·lícula que té un títol curiós, que és De la Índia a París en un armari de IKEA.
Carai.
Sí, això és una versió d'una novel·la supervendes d'un escriptor que es diu Romain Puertolas, i que doncs ens parla, toca el tema de la immigració d'una manera que ens la podríem agafar simpàtica, sobre aquest fakir que doncs a partir d'una sèrie d'aconteixements doncs desitja viatjar a París, i els seus problemes doncs no paren de créixer, i no se li acut res més que intentar viatjar dins d'un moble d'aquesta fàbrica, bueno, dins de l'embalatge, per dir-ho d'alguna manera, perquè clar, el moble d'Ikea te l'has de muntar tu, però l'embalatge, doncs, aquest se'ls va enginyar per viatjar aquí.
El que no sabem és si Ikea és un dels patrocinadors de la pel·lícula.
Home, empleats en surten. Ah. Amb la jaqueta d'Ikea surten.
Així es podria ser.
Sí.
Ikea hi té alguna cosa a veure.
La pel·lícula és de nacionalitat franco-belga, però com que Ikea és tan internacional, suposo que alguna cosa hi té a veure. Llavors, bueno, el suspens amb tocs així de terror psicològic, el tenim en Compulsió. És una història d'infidelitats i sospites, ambientada en un lloc força apartat del centre urbà, i on doncs, les comunicacions, sobretot les per telèfon avui dia, que el mòbil sembla ser que és rar trobar un lloc on no hi hagi cobertura, doncs aquí és el que passa. I això doncs es van produint una sèrie d'esdeveniments que complicaran cada vegada més la història dels protagonistes. La producció és espanyola i la dirigeix l'Àngel González. Una acció on Espanya hi té a veure és Enterrados, que és una coproducció amb Argentina, dirigida per Joaquín Furriel i... protagonitzada per Joaquín Furriel i Candela Peña, i dirigits per Luis Trapiello. Això és una història d'uns miners que queden enterrats a la mina a causa d'un desprendiment, i bé, la seva situació es va complicant per moments perquè veuen que les seves opcions de rescat doncs es van quedant cada vegada més reduïda. La comèdia la tenim amb Timadores compulsives. Això és una versió d'una pel·lícula de l'any 1988 que va dirigir Frank Oz, i que ara doncs en fan la versió femenina. Aquesta versió femenina la protagonitzen Rebel Wilson i Anne Hathaway. No cal dir doncs que aquestes dues timadores són dos personatges totalment antagònics, en el sentit de diferents, en el sentit de que una és sofisticada i elegant i l'altra és basta, per dir-ho d'una manera, no? La Hathaway és la sofisticada i la Rebel Wilson és la més basta.
En versió, ho dic així de memòria, és que me sona una, en versió masculina, i sortia Michael Caine.
Michael Caine.
Michael Caine, sí. Ja sé quina era,
sí. Doncs aquestes dues estimadores es coneixeran, i a partir d'aquí, doncs, aunaran forces per intentar estafar el màxim de milionaris incauts que vagin trobant pel seu camí. Llavors tenim una altra pel·lícula que també és de producció francesa, que és Vivir de prisa, amar despacio, que és una comèdia dramàtica, romàntica, de caire homosexual, on ens parla, doncs, de la relació de dos joves que han de superar, doncs, no poques dificultats, entre altres, doncs, en el món en el moment en què viuen, perquè ara ens sembla que això és molt, molt senzill. Però a finals dels 80, principis dels 90, tampoc és que fos una cosa massa obertament proclamada. I això és el que ens explica aquesta pel·lícula. Mm-hmm. I em sembla que ja no me n'he deixat cap per presentar-vos.
Ràpidament anem a Torroella.
A Torroella anem a estrenar en aquesta setmana una pel·lícula que està dins de les 5, del top 5 de les més vistes de la cartellera. Es tracta de Mia i el León Blanco. Mm-hmm. És un drama d'aventures familiar que parla d'aquesta nena que va creixent en una granja de Sud-àfrica amb un cadell de lleó blanc, però esclar, tots dos van creixent i el lleó quan creix és molt més gros del que ens imaginem. Clar, el pare veu que la cosa ja no és tant com quan era cadell i doncs, té pensat vendre'l. Això, la nena que ja ha crescut també, doncs no ho veu massa bé i que, doncs, bueno, prendrà una decisió força radical a partir d'aquesta situació que es crea quan el pare vol vendre aquest felí, que el créixer doncs, ja no és tan manyac com podria semblar.
Molt bé.
Només en fan una.
Només en fan una. Molt bé, doncs Jordi, com sempre, acabem amb el cinema a Montgrí i també els recomanem que qui vulgui saber més, demà a les 4 de la tarda a l'Espai de Cine doncs, podrà saber més de totes aquestes estrenes amb l'equip d'en Jordi Orno. Jordi, doncs ho deixem aquí i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.